Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Aquest ha estat un cap de setmana en què hem viscut unes històries més curioses. Per exemple, el president del PP, Alberto Núñez Feijó, que no sap exactament on és Sant Cugat.
Estamos hablando de los que creemos que todos tenemos los mismos derechos. Y tienen los mismos derechos los ciudadanos de Sant Cugat de Llobregat que los ciudadanos de Cuzcurrita del río Tirón.
Cuzcurrita del río Tirón, que realment existeix. Sí, sí, Cuzcurrita del río Tirón existeix. El que no existeix és on col·loca Sant Cugat al Llobregat. Un cap de setmana en què recordem el Puyal a Ràdio Barcelona cridant Urruti t'estimo en el penal aturat a Valladolid, que donava una lliga històrica al Barça als anys 80, entrenat pel britànic Terry Venables, que ahir, malauradament, va morir als 80 anys.
Mira, quasi de trapés, l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo!
Un cap de setmana en què el Puyal es deu de posar les mans al cap sentint que la comentarista de la SER a l'Atlètic de Madrid 1 Mallorca 0 de dissabte va ser ni més ni menys que Belén Esteban. Un cap de setmana en què Pablo Iglesias ha donat la volta al marcador carregant contra Yolanda Díaz al Diari de Barcelona.
Me arrepiento de haberle entregado tanto poder como le entregué sin haber dejado atado que hubiera un proceso democrático. Confiaba en ella. O sea, confiaba en que ella habría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de Podemos. Y claro que me arrepiento. Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos aliándose con mafiosos y con los enemigos más evidentes de Podemos.
Yolanda Díaz ha trabajado para eliminar Podemos. Fi. No em direu que el cap de setmana no fa preveure una setmana certament interessant. Són les 8:02 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, feu a terra, que és dilluns, per fi és dilluns 27 de novembre del 2023.
I comencem la setmana en fred i amb alguns núvols. De fet, avui es mantindrà el cel mig ennuvolat durant tot el dia, només amb ruixats a la cara nord del Pirineu i les temperatures semblants a les d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, ja s'ha retirat el vehicle avariat a l'A2 a Sant Joan d'Espí, prop de l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona, tot i que encara queden 11 quilòmetres de congestió en aquesta via des del tram de Sant Andreu de la Barca. I ara s'assuma també un accident a la Ronda de Dalt per la zona de Sant Gervasi en sentit sud i afecta tota la via des del Nus de la Trinitat.
Bé, pel que fa als trens, avui tenim moltes incidències que compliquen aquesta hora la circulació ferroviària. Tallada la línia R3 entre Vic i Puigcerdà per robatori de cable. A l'estació de Lleida no arriben ni surten trens de la R12, de la R13 i de la R14. En aquest cas, per una avaria, el sistema d'electrificació. En tots dos casos està gestionant servei alternatiu per carretera. I a l'AVE, l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, hi ha retards de 20 minuts de mitjana per una avaria a la catenària a l'alçada de Guadalajara. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Atenció a la notícia que us pot avançar a aquesta hora al món a RAC1. El govern de Pedro Sánchez va continuar pagant amb fons reservats a una confident clau de l'operació Catalunya durant gairebé mig any. Fins ara es donava per fet que la guerra bruta contra l'independentisme de les clavegueres de l'Estat s'havia extingit amb la fi del govern de Mariano Rajoy, però la realitat és que els pagaments, almenys una confident de la xarxa, es van prolongar al llarg dels primers mesos amb Fernando Grande Marlaska com a ministre de l'Interior. Qui era la font en qüestió? Doncs ni més ni menys que l'exparella Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, que subministrava tota mena d'informació sobre la família Pujol i l'entorn de Convergència a la policia patriòtica. Se sabia que Victoria Álvarez havia cobrat en fons fons reservats com a mínim entre el 2012 i el 2015, però ara RAC1 ha descobert que els pagaments es van allargar durant molts més anys i van continuar quan Grande Marlaska va arribar al Ministeri de l'Interior el juny del 2018. No va ser fins a final d'aquell any que Victoria Álvarez va deixar de cobrar. La xifra no era irrisòria. Victoria Álvarez rebia cada mes al voltant de 2.500 euros. Per tant, en els primers mesos de Grande Marlaska com a ministra, Álvarez es va embutxacar més de 10.000 euros de caler públic. Eren diners en negre que no havia de declarar perquè en els fons reservats són completament opacs. De fet, els cobraven efectiu en un sobre que li feien arribar col·laboradors de la policia a Barcelona. El seu cas és únic perquè en aquell període cap altre confident de l'Operació Catalunya continuava sou de les clavegueres de l'Estat. Ara bé, diverses fonts han explicat al món a RAC1 que també amb el PSOE a la Moncloa alguns comandaments policials van mantenir contactes amb altres informants al marge de Victoria Álvarez, que tenien situats a l'entorn del moviment independentista. Ells no cobraven un sou fix, però el cost de les trobades, els desplaçaments, els àpats, etc., sí que sufragava amb diners públics. En té tots els detalls el coordinador del món a RAC1, Jordi de Planell.
Quan el PSOE va arribar a la Moncloa, els partits independentistes acabaven de recuperar el control de la Generalitat després de mig any d'intervenció autonòmica via 155. Temerosos que el procés es reactivés, alguns comandaments policials van continuar cuidant les relacions amb algunes de les fonts de l'entorn del moviment independentista. Eren trobades informals per recopilar informació, però, com dèiem, l'única confident que continuava sou era Victoria Álvarez. La seva relació amb els poders de l'Estat venia del juliol del 2010, quan va explicar tot de draps bruts dels Pujol a l'aleshores presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, en el famós dinar de la Camarga. Les revelacions d'Álvarez van quedar enterrades fins que dos anys més tard es va activar formalment l'Operació Catalunya. Llavors, Sánchez Camacho va posar en contacte Álvarez amb el comissari Villarejo, i és en aquell moment, a través de Villarejo i un dels seus lloctinents, l'inspector de policia Antonio Jiménez Raso, que Álvarez comença a cobrar dels fons reservats, aproximadament entre 2.000 i 3.000 euros al mes. A canvi, ella havia de portar informació sobre els Pujol i l'entorn de Convergència. Tot, evidentment, amb el vistiplau del ministre de l'Interior de l'època, Jorge Fernández Díaz. La novetat és que ara hem descobert que els pagaments es van prolongar fins a finals del 2018, ja amb Marlaska al Ministeri d'Interior.
Però és que la pregunta és com ho justifica tot això el Ministeri de l'Interior de Fernando Grande Marlaska. Ja hem parlat, Jordi?
Sí, evita pronunciar-se oficialment perquè diu que l'ús dels fons reservats és una matèria confidencial. Ara bé, hem consultat altres fonts molt properes a la cúpula de seguretat de l'Estat i ens expliquen el següent. Quan Marlaska va arribar al Ministeri, va encarregar una revisió completa de l'ús que es feia dels fons reservats. En el marc d'aquesta espècie d'auditoria, ens confirmen que van detectar els pagaments mensuals a Victoria Álvarez i en van informar el ministre, que va ordenar tallar-li l'aixeta. Ara bé, en teoria, aquest procés de revisió dels fons es va engegar el juny del 2018, just quan Marlaska va aterrar a Interior, però els diners van continuar fluint fins a finals d'any. És a dir, l'aixeta va trigar gairebé mig any a tancar-se. Les fonts consultades tampoc han volgut o no han pogut aclarir si el Ministeri va identificar els policies que ordenaven i que feien els pagaments, ni si els va demanar explicacions per l'ús que havien fet dels fons reservats. Tampoc expliquen si els contactes puntuals d'alguns comandaments policials amb altres informants de l'Operació Catalunya estaven o no autoritzats pel ministre.
En Jordi de Planell deia que el Ministeri no sap o no ha volgut explicar quins policies hi havia al darrere d'aquests pagaments, però és que encara que es pogués identificar tots els agents implicats en l'Operació Catalunya, difícilment se'ls podrien investigar ni molt menys jutjar, perquè tal com us vam avançar fa 10 dies aquí al món a RAC1, diverses veus donen per fet que l'amnistia exonerà també tots els responsables de la guerra bruta contra l'independentisme. De fet, ho confirmava també en una entrevista en aquest programa l'advocat Pau Molins, que representa una de les víctimes de l'Operació Catalunya, qui va ser president del Barça, Sandro Rosell.
La llei d'amnistia afavorirà a les persones que puguin tenir eventualment responsabilitats criminals per haver perseguit a persones per la seva ideologia i no pas per la seva conducta
delictiva. Per tant, Pau Molins està convençut que pot ser Jorge Fernández Díaz, com pot ser Villarejo, com pot ser Eugenio Pino, pot ser que la llei d'amnistia també els afecti positivament amb ells?
Sí.
Però vaja, independentment de si se'ls pots perseguir o no, aquesta és la notícia que us avança aquesta hora al món a RAC1. El Ministeri de l'Interior del PSOE va continuar finançant l'Operació Catalunya amb fons reservat durant mesos per pagar a una confident clau de la trama. La xeta, doncs, no es va tallar completament amb la sortida del PP de la Moncloa i es va mantenir oberta fins a final de l'any 2018. Sobre aquest tema escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Pere Mas.
Les travesses de Pedro Sánchez sobre els seus ministres es van equivocar molt d'interior Fernando Grande Marlaska. Se'l donava per amortitzat a causa de les nombroses polèmiques al seu departament, però ailàs, és un ministre d'Estat i se queda, com li ha acabat passant a Margarita Robles a Defensa. Ara descobrim pel món a RAC1 que el ministeri de Marlaska, que de tant en tant caldria recordar-li que és jutge, va estar pagant confidents de l'Operació Catalunya al començament del seu mandat. Doncs ja som al cap del carrer. L'Estat Profund, les clavegueres, els del Lofer i companyia van fent de les seves maniquimani. Si això li sumem l'opacitat en l'escàndol Pegasus d'espionatge a independentistes, que ara, miraculosament, sí que s'investigaran al Congrés, ens queda un panorama ben putrefacte. Estaria bé saber què hi té a dir Victoria Álvarez, tan loquaç en d'altres èpoques. Potser amb la xeta tancada li han vingut més ganes de parlar. I de passada, aclarir la veritat del famós dinar de la Camarga que va quedar tapat, recordem-ho, amb un acord judicial.
Gràcies, Pere. En parlarem a la tertúlia. Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper, Teresa Cunillera i Josep Martí, aquí a la tertúlia del Món a RAC1. Són les 8 i 10 minuts. La dreta espanyola, mentrestant, no es dona per vençuda i continua fent mans i mànigues perquè la Unió Europea piqui el crostó a Espanya i torpedini l'amnistia. El Partit Popular ja va exportar el debat sobre la llei la setmana passada al Parlament Europeu, però li va sortir mig malament perquè no va aconseguir cap dels dos objectius que perseguia, que el comissari europeu de justícia qüestionés l'amnistia i que el ple de l'Eurocambra es pronunciés obertament contra aquesta llei. De fet, aquell ple va despertar tan poc interès que només el van seguir un de cada 7 eurodiputats. Però, malgrat aquell fracàs, la dreta no llança la tovallola i ara opta per una altra estratègia. Vol recórrer dues directives europees, la de corrupció i la de terrorisme, per intentar que la justícia de la Unió Europea deixi l'amnistia en paper mullat. Com? Doncs un parell d'entrevistes als diaris de Madrid donen pistes dels les maniobres legals que estudia la dreta. El Mundo ha parlat amb Nuno Melo, un eurodiputat portuguès del Partit Popular Europeu, que té entre mans la nova directiva europea anticorrupció. Melo està completament alineat amb el PP espanyol i avança en aquesta entrevista que intentarà que la directiva anticorrupció inclogui una clàusula per prohibir que les amnisties incloguin els delictes de malversació de fons. L'eurodiputat està convençut que si se surt amb la seva, el govern d'Espanya haurà de fer marxa enrere i excloure tots els casos de malversació que preveu el projecte de llei d'amnistia. Aquesta és una de les dues vies que explora la dreta. L'altra és la de la directiva europea contra el terrorisme. El Digital Espanyol ha parlat amb diversos eurodiputats, com per exemple Jordi Canyes de Ciutadans, i tots sostenen el mateix argument, que les lleis europees prohibeixen deixar de perseguir qualsevol cas de terrorisme. Per tant, Jordi Canyes entén que si l'amnistia inclou aquest tipus de delictes, la Comissió Europea es veurà obligada també a intervenir. L'estratègia legal es combina amb una gran ofensiva mediàtica per guanyar-se l'opinió pública. Aquest matí, en una entrevista a La Vanguardia, el que és el president del Partit Popular Europeu, l'alemany Manfred Weber, es fa seu el discurs de la dreta a Espanya i alerta que l'amnistia esquerda i trenca la separació de poders a Espanya. També lamenta que el PSOE sigui absolut presoner dels seus acords amb els partits independentistes i creu que és un greu error que els socialistes hagin acceptat reunir-se periòdicament amb Junts per Catalunya a Suïssa. Avui tindrem una evidència més d'aquesta implicació de Manfred Weber en la política espanyola. El líder del PP europeu volarà fins aquí, fins a Catalunya, a Barcelona, i participarà en un acte al costat d'Alberto Núñez Feijóo. En teoria són unes jornades del PP d'Europa previstes des de fa temps, però l'amnistia tornarà a sobrevolar la trobada entre els líders europeus. De fet, el PP ja ha avançat què dirà Núñez Feijóo en el seu discurs, i no té pèrdua. El líder del PP espanyol es preguntarà, res i curt, com pot ser que Pedro Sánchez sigui l'únic polític d'Europa aplaudit per Hamas, per Bildu i pels CDRs. I quin és l'objectiu de tota aquesta campanya de la dreta espanyola? Pues ni menys menys que forçar el president Sánchez a convocar un referèndum sobre l'amnistia, no sobre la independència de Catalunya, no us espantéssiu pas. La Razón explica aquest matí que el PP confia que la pressió de l'opinió pública i la pressió de les institucions europees obligui Pedro Sánchez a consultar per referèndum a tot Espanya si ha de tirar endavant la llei d'amnistia i que bàsicament se'n beneficiïn els independentistes catalans. El president del govern d'Espanya no pensa cedir, però l'ofensiva de la dreta sí que provoca algunes esquerdes dins del Partit Socialista. L'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, socialista, admet que no comparteix en absolut el relat que es fa del procés sobiranista als acords entre Junts per Catalunya i Esquerra. Creu que és un greu error perquè, segons ell, esborra qualsevol responsabilitat del sobiranisme. Ara bé, també adverteix al PP i a Vox que la seva estratègia és un greu error perquè només fa que reforçar l'independentisme. El soroll de fons cada vegada és més intens. Clar,
Però, com dèiem, no fa ni fred ni calor a Pedro Sánchez. De fet, el president espanyol, com si fos, com si estigués plovent, ha tornat a defensar l'amnistia com la millor manera de garantir la convivència a tot Espanya i ha reivindicat l'espanyolitat permanent del PSOE després de grans setmanes sentint com l'acusen de trair Espanya. Ho ha assegurat en el primer gran míting des que va ser investit president, que ha fet aquest cap de setmana a Madrid envoltat de tots els seus ministres i de més de 10.000 militants socialistes. I era també des de Madrid Roger Perciba.
El PSOE respon a les manifestacions de la dreta i a l'ofensiva judicial i tanca files amb Pedro Sánchez, que defensa la llei d'amnistia com a part del seu llegat.
Con esta decisión trascendente de la democracia española, como es la aprobación de una ley de amnistía, se van a ver beneficiados hasta incluso aquellos que se movilizan en contra de esta decisión, porque van a vivir en un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca.
A l'acte de Fira de Madrid, tots els ministres socialistes del nou govern i la plana major del partit seguts a primera fila, ambient reivindicatiu, moltes banderes del partit, però moltes més banderes espanyoles, perquè, com diu Sánchez al seu discurs, els socialistes també són Espanya.
Tot això, a l'acte també hi era José Luis Rodríguez Zapatero, qui va ser president del govern d'Espanya, va aplaudir la valentia de Pedro Sánchez i va pronosticar que de la mateixa manera que al final d'ETA va arribar durant el seu mandat, el de CTP, la història també recordarà Pedro Sánchez per haver normalitzat la relació entre Espanya i Catalunya.
Pedro, llegará un día, no tardará muchos años, que un dirigente socialista pueda decir con la misma fuerza que lo he dicho yo, bajo un gobierno de Pedro Sánchez se aprobó una ley de amnistía que abrió la puerta a la estabilidad, a la normalización, a la convivencia en Cataluña y a una España mejor.
Una part del PSOE cada vegada defensa de manera més descomplexada l'amnistia. L'últim ha estat, sens dubte, probablement el ministre més mediàtic del govern d'Espanya, que és el responsable de la nova cartera de transports, que és Òscar Puente, amb qui parlàvem divendres aquí al Món a RAC1. Aquest cap de setmana, en una entrevista del diari Punt.es, Òscar Puente ha assegurat que a Espanya existeixen casos de lawfare, és a dir, casos de persecució judicial a determinades persones només per la seva ideologia. No és una declaració menor, perquè fins ara només l'independentisme havia defensat l'existència de lawfare a Espanya. Que de sobte ho admeti també un ministre del govern d'Espanya, sens dubte marca un abans i un després. Així de clar ho deia Òscar Puente.
Es como las megas, ¿eh? Uno no puede no creer en ellas, pero verlas hay. Las casos de lawfare, sin duda, y en este país, sin duda. Y negarlo es un gesto de cinismo. Yo creo que el Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de lawfare en España, porque los hay, los ha habido y están demostrados, ¿no?
I enmig de tot plegat, la Caixa de Solidaritat està a l'espera de saber quina quantitat pot recuperar quan entri en vigor la llei d'amnistia. Asseguren a RAC1 que ara hauran de decidir que fan amb tots els diners. Una possibilitat seria retornar-los, per exemple, a les persones que van fer la donació, per exemple, a través d'una transferència. Informa Sílvia Solanes.
No les tenen totes que la repressió s'acabi. De fet, recorden que la proposta de la llei d'amnistia inclou un període i aquest finalitzava quan es va registrar. Ara mateix sobre la taula hi ha almenys dues incògnites. Si es retornaran els diners i arribats al cas, què se'n farà? El president de la Caixa de Solidaritat, Francesc Cruanyes, ho agafa tot amb pinces. N'ha parlat a RAC1.
Que diguéssim, no, escolta, hem començat una nova etapa, tot això s'ha acabat, en aquest cas hipotètic, que no hi som, un cop vist que es recupera, en principi el primer que pensaríem és que es pot tornar. Com que la gent feia donacions a través del compte corrent i a partir de l'extracte dels comptes corrents es podien identificar una sèrie de persones que han fet donacions.
Els diners pagats al Tribunal de Comptes ja no hi compten perquè les sentències són fermes. Les mirades estan posades en els casos del jutjat 13, però tot és incert i depèn de les interpretacions. Ara mateix hi ha al voltant de 200.000 euros a la Caixa, però avisen que encara han de seguir fent front a costos de judicis que estan oberts i està per veure què passa amb tot el cas Tsunami.
Però la campanya de la dreta contra l'amnistia li donaria fruits, almenys a nivell electoral. Segons una enquesta que publica avui el periòdico, el PP s'enfilaria fins als 150 diputats si avui es fessin noves eleccions a Espanya i podria governar si pactés amb Vox, perquè els uns i els altres superarien folgadament la majoria absoluta. El PSOE, en canvi, perdria 16 diputats i es quedaria amb entre 105 i 110 escons, lluny del PP. Sumar Esquerra i Junts es quedarien pràcticament igual. I un últim apunt, encara relacionat amb l'amnistia, segurament recordareu aquell personatge que es feia dir el Lloias, l'exconcurs... Bueno, es feia dir, se li va fer dir el Lloias, l'exconcursant de Gran Hermano, i que va fugir de la justícia des de fa un any. Doncs ha demanat en una entrevista al diari El Mundo que Pedro Sánchez, també l'amnistia, i que li perdoni els seus deutes a Hisenda. Carlos Navarro, repetim que l'hem conegut com el Lloias, té una condemna de 5 anys i 8 mesos de presó per maltractament a la seva exparella, però ha deixat clar que ell no té cap intenció d'entregar-se a la policia i per això reclama que el govern d'Espanya o bé l'amnistia o bé l'indulti.
notícia per tranquil·litzar-nos tots. Com ja apuntàvem la setmana passada, la Xina confirma que no hi ha res a tema per l'augment de casos de pneumònies entre canalla. Divendres passat, l'Organització Mundial de la Salut ja va fer una crida a la calma i va deixar clar que no es tractava de cap virus nou i que, per tant, no s'estava repetint una situació com la del coronavirus. Doncs bé, ara el govern de la Xina ha enviat diversos informes a l'OMS que expliquen què hauria causat aquesta onada de malalties respiratòries que ha desbordat els hospitals de la Xina, bàsicament amb canalla. Asseguren que tot ve provocat per l'acumulació de diversos virus a la vegada, entre d'altres el de la grip, el rinovirus, el virus sincial respiratori o l'adenovirus. Això s'hi han sumat també altres bacteris que causen infeccions respiratòries. I per què tota aquesta coincidència de virus i de bacteris? Doncs perquè aquest és el primer hivern que la Xina no aplica restriccions pel coronavirus. I com ja va passar aquí fa un any, sense mascaretes i sense que els hiverns anteriors hagin circulat molts dels virus, doncs ara tots aquests virus tornen amb més força. Per tot plegat, les autoritats xineses demanen als ciutadans que portin la mascareta i que evitin anar a llocs molt concorreguts on és més fàcil contagiar-se. I ara el plan internacional. Avui és l'últim dia de treva al Pròxim Orient i a partir de demà es podrien reprendre els atacs ara bé als Estats Units, Egipte i Qatar, que són els països que han fet de mediadors per aconseguir aquest alto el foc, pressionen perquè Israel i Hamas puguin allargar la pausa 4 dies més i amb les mateixes condicions. Hamas hi estaria d'acord. Ahir el grup islamista va alliberar 17 hostatges més que ja són Israel, entre els quals 3 persones tailandeses i un israelià amb nacionalitat de Rússia. A canvi, el govern hebreu ha alliberat una 40ena de presos palestins, tots ells menors. Aprofitant la treva, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, també ha decidit entrar per primera vegada a la franja des que va esclatar aquest conflicte bèl·lic. Equipat en casc i amb armilla antibales, Benjamin Netanyahu ha assegurat davant dels soldats que les seves tropes reprendran l'ofensiva i que no pensa aturar aquests combats fins a la derrota de Hamas.
Continuarem fins al final, fins la victòria. Res no ens aturarà i estem convençuts que tenim la força, el poder, la voluntat i la determinació per aconseguir tots els objectius d'aquesta guerra. He estat assegut amb els caps de personal i els comandaments i allà a la paret hi havia un escrit que deia: el poble d'Israel viu, així viu el poble d'Israel i el poble d'Israel també guanya.
De fet, Israel continua bombardejant més enllà de la franja de Gaza. Segons les forces armades de Síria, un atac de l'exèrcit hebreu va deixar ahir totalment fora de servei l'aeroport de Damasc. També s'intensifiquen els atacs contra Cisjordània i aquest cap de setmana han mort diversos soldats palestins a la zona. Per cert, recordeu el coet que va matar més de 200 persones, aquell coet a l'hospital, en un hospital? Les hores següents a l'impacte, Israel i Hamas van culpar-se'n els uns amb els altres. Doncs bé, ara l'organització internacional Human Rights Watch conclou concretament que va ser un coet palestí. L'ONG ha avaluat totes les proves i ha afirmat que l'explosió la van causar municions que van ser propulsades amb coets que utilitzen habitualment els grups armats de Palestina. Mentrestant, Pedro Sánchez diu que condemnar tant l'atac de Hamas, que és l'atac que va originar la guerra, com les morts civils a Gaza, no és cap tema d'ideologia, sinó d'humanitat. En parlava ja en aquest acte que abans parlàvem del PSOE a Madrid.
Condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamas y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad.
De fet, Israel continua bombardejant més enllà de la franja de Gaza. Segons les forces armades de Síria, un atac de l'exèrcit hebreu va deixar ahir fora de servei l'aeroport de Damasc. Quan en parlava ahir, Pedro Sánchez va dir també que Espanya podria arribar a reconèixer Palestina com a estat, encara que la Unió Europea no ho faci. En canvi, des del PP, Alberto Núñez Feijóo va acusar Pedro Sánchez de crear un autèntic conflicte greu diplomàtic.
Lamentablemente, hoy España es un país menos fiable internacionalmente y hoy tenemos una política exterior absolutamente excéntrica, donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista Hamas, que como comprenderá usted, un grupo terrorista nunca puede representar a un pueblo.
Tot plegat coincideix amb l'arrencada avui a la ciutat de Barcelona de la cimera de la Unió per la Mediterrània, en què hi participen una 40ena de països. Ara bé, no es complirà l'expectativa del govern d'Espanya de reunir Israel i Palestina al voltant de la mateixa taula perquè Israel ja ha dit que no hi pensa ser. L'alt representant de política exterior d'Europa, Josep Borrell, diu serà el copresident de la trobada.
Avui a La Vanguardia diu Borrell que la cimera no pot ignorar els grans problemes de la regió, però que en cap cas serà un acte de complot contra l'estat d'Israel. Per cert, que qui és avui el Pròxim Orient és Elon Musk, el propietari d'X o de Twitter, com es digui, es reunirà amb el president d'Israel, Isaac Herzog, aquest matí. Segons un comunicat de l'oficina de la presidència d'Israel, el motiu d'aquesta trobada és demanar a Elon Musk més madura a l'hora de combatre l'auge de l'antisemitisme a la seva xarxa social. D'altra banda, als Estats Units, milers de persones han sortit aquesta nit hora d'aquí al carrer i han tallat el famós pont de Manhattan per denunciar els atacs d'odi contra tot el món islàmic. Però avui havia de començar el judici contra Daniel Sancho, acusat d'assassinar Edwin Arrieta a Tailàndia. Però resulta que el jutge ha allargat una altra vegada el termini perquè la defensa presenti les proves. Daniel Sancho ha anat fins als jutjats del Tribunal Provincial de Samui, al sud de Tailàndia, on també hi havia els pares de l'acusat, Rodolfo Sancho i Sílvia Bronchalo, i diversos representants de l'ambaixada d'Espanya i Tailàndia. Avui, la defensa de Daniel Sancho havia de presentar les proves per fixar data pel judici, però resulta que no ho ha fet i el jutge ha concedit una última ampliació fins al pròxim dia 12 de desembre. Recordem que l'acusat, Daniel Sancho, s'enfronta a càrrecs per assassinat premeditat a Arrieta, de desmembrar-lo per fer desaparèixer el cos i destruir-li tota la documentació. A Madrid, la policia investiga com a crim masclista la mort d'una noia de 25 anys i de la seva filla de 3 anys. L'assassinat ha passat als voltants de les 10 d'aquesta nit en un pis del barri de Carabanchel. Quan els agents de la policia han arribat a l'interior de l'habitatge, han trobat el cadàver de la noia al garatge i el de la filla, també mort a l'interior del pis, al costat de son pare, un nano de 24 anys. La policia ha trobat el presumpte assassí en vida i amb una greu ferida al coll per un tall amb arma blanca que s'hauria fet amb a si mateix. La policia l'ha detingut i l'ha traslladat a l'hospital sota custòdia. Els agents estan investigant el cas com un doble crim de violència de gènere i de violència vicària. Si es confirma, aquest any hi hauria mort, que és una bestiesa, 53 dones assassinades a mans de la seva parella a tot Espanya. 26 minuts, parlem d'esports. Amb Repsol, el Real Madrid, nou líder provisional de la Lliga, a l'espera del que faci avui el Girona contra l'Atlètic de Bilbao, a les 9 del vespre en directe a RAC1. A més, també el fan en obert per gol. Els blancs van golejar 0-3 al Cádiz amb un doblet de Rodrigo i un de gol de Bellingham i ara li treuen un punt al Girona. Tercer és l'Atlètic de Madrid amb un partit menys i quart el Barça, que continua immers en una crisi futbolística preocupant. Dissabte va empatar un al camp del Rayo Vallecano i tanca la jornada a 4 punts del Real Madrid i a 3 punts del Girona. Però és que avui ja en podrien ser 6, tot plegat quan arriba la primera setmana gran de la temporada. Demà torna la Champions i el Barça, evidentment, se la juga. L'equip rep el Porto a les 9 del vespre a RAC1 amb tot de cara. Necessita només un punt per classificar-se pels vuitens de final. Si guanya, també s'assegura el primer lloc del grup, però llavors si perd es complicarà molt la vida. I diumenge el Barça juga a Montjuïc contra l'Atlètic de Madrid en un partit importantíssim per no despenjar-se de la Lliga. Per la seva banda, dissabte a les 2 del migdia, el Girona torna a jugar a casa contra el València, mentre que el Real Madrid rebrà el Granada a 6:45 de la tarda. Escoltem ara que sobre aquesta jornada de Lliga signa el periodista de l'AS i col·laborador del Món a RAC1, el Santi Jiménez.
El Barça està entrant en la fase Politburo. Durant la Guerra Freda, els analistes d'intel·ligència de la CIA miraven d'interpretar el que passava a la URSS observant els gestos de la gerontocràcia comunista. Si aquell mariscal no havia anat a una desfilada, si el general Tal ja el seien tres files enrere i coses així. Ahir al Barça van produir-se dos fets que haurien de ser interpretats per Jack Ryan. Al matí, Joan Laporta va anar a veure el filial, notícia. I fora de casa, notícia per dos. L'equip va guanyar i el president, que segurament estava de diumenge a S'Agaró, es va pillar a prop i va apropar-se. Va baixar a felicitar el tècnic. El tècnic és Rafa Márquez. Al mateix moment, TV3 rebia una trucada del director esportiu, Deco, anul·lant l'entrevista que tenia programada per ahir al gol a gol. Dos fets interpretables, no com el joc del Barça. Un equip que no ha perdut res, però que afronta tres finals. El Porto, l'Atlético i el Girona. Aquí ja manen els resultats, no els gestos.
Ahir també es van jugar Real Societat 2, Sevilla 1, amb expulsió de Sergio Ramos per doble groga, Betis 1, Las Palmas 0 i Villarreal 3, Osasuna 1. Joan Jopallàs, Miguel Rico, Santi Segurola, a la tertúlia d'avui del Món a RAC1, i amb ells també recordarem la figura de Terry Venables, que hi va morir amb 80 anys. El britànic va ser entrenador durant 3 temporades del Barça, entre el 84 i el 87, va substituir Menotti i va haver de gestionar el primer any sense Maradona.
però se'n va sortir prou bé. Aquella mateixa temporada va guanyar la Lliga amb el Barça després d'11 anys de sequera, aquella mítica de l'Urruti t'estimo del Puyol que sentia el davantal. La temporada després va classificar l'equip per la final de la Copa d'Europa contra l'Steaua de Bucarest a Sevilla, de pèssim record per barcelonisme. Pèssim, però pèssim vol dir pèssim. O sigui, no recordo una cosa pitjor almenys a la meva existència de la història del Barça. Mira que hem viscut de dolentes, però aquella va ser bestial. Abans de marxar també va guanyar la Copa del Rei. Després, el 87, el van fer fora pels mals resultats, el va rellevar Luis Aragonés. Pep Guardiola l'ha recordat a les seves xarxes amb una foto de quan el tècnic del Manchester City ara era a plegapilotes, i també ho han fet amb altres personalitats del món del futbol com Gary Lineker, que ahir va assegurar que mai ha tingut un entrenador tan bo i tan innovador com ell. Però a banda del futbol, a Terry Venables també li agradava molt la música. Quan era futbolista, amb només 17 anys, va participar en un concurs al Regne Unit, però el que aleshores era el seu equip, el Chelsea, va prohibir-li participar a la gran final d'aquell concurs. Però això no el va aturar. Venables era un gran imitador de Frank Sinatra i ho va demostrar fent una versió d'una cançó d'orquestra, concretament al programa No passa res, de la Trinca a TV3. Of having you near, in spite of a warning voice, comes in the night, repeats the yes in my ear. Don't you know, you fool, he ain't gonna win. Use your mentality, wake up to reality. For this time I do, the thought... Era, cantava molt bé. Terry Venables més endavant va gravar una cançó pel Mundial del 22, el de Corea i Japó. Donava suport a la selecció anglesa i es deia England Crazy. Everybody loves you, baby. We're all going England crazy. All right. It's all right. Yeah. Everybody loves you, baby. We're all going England. No, no. Que cantava molt bé Terry Venables. Bueno, però atenció, perquè a més era un gran crooner, i crooner a més amb bones versions i covers, com per exemple la que va fer l'any 2010 d'una cançó d'Elvis Presley, la conegudíssima If I Can Dream, Si Puc Somiar, i cantava Venables així. Terry Venables també escrivia novel·les policíaques, fins i tot tenia un detectiu protagonista que es deia James Hazel. El mateix Venables explicava la seva passió per les novel·les en la seva aparició en el programa de La Trinca.
Cuando yo fui un futbolista, entreno cada mañana, pero cada tarde yo tenía una oficina en Oxford Street, Londres, y cada día yo fui con mi socio, Gordon Williams, y 9 meses escribiendo un libro, mi primero, y 3 años después tenemos 4.
A banda, també es va guanyar el cor de tothom quan va reconèixer que en tan poc temps ja s'estava familiaritzant amb el català.
Sabemos que hablas el español, pero lo entiendes perfectamente también.
Perfecto.
¿Y el catalán qué? ¿Lo entiendes?
Un poco.
¿Sabes decir no algo mucho en catalán?
Bona nit, tingui.
Ah,
sempre amb el tema del futbol i del Barça i això del català. Ens hem conformat amb massa poc. Avui la gran majoria de diaris catalans el recorden amb molta estima, n'informa Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo, el recorda com un dels entrenadors més verticals que ha tingut mai el Barça, un molt bon tècnic estratègic, proper a la gent i amb un gran sentit de l'humor. El diari Esport, David Salinas, escriu que amb només 3 anys va ser capaç de marcar una generació de fidels blaugranes amb la consecució de la Lliga del 85 a La Vanguardia. Juan Bautista Martínez escriu: et vam estimar a Terry perquè vas tornar al Barça a la primera línia després d'anys de penalitats i sense tastar a la Lliga. Antoni Bassas recorda l'ara el seu sentit de l'humor i el fet que amb ell la història blaugrana passés de temps turbulents a l'Urruti t'estimo. El periòdico el qualifica de llegenda del Barça. El Punt Avui diu que va ser l'entrenador que va fer trencar 11 anys de sequera blaugrana amb la joia de la Lliga, i Ramon Bes del País el recorda com un entrenador revolucionari, carismàtic i polifacètic que sona estrany en el relat del Barça de l'estil cruifista.
Més coses. A segona, l'Espanyol s'apropa a les posicions d'ascens directe després de guanyar 2-0 l'Alcorcón i a Cornellà al Prat. Ara l'equip és tercer, només un punt de les segons, gràcies als gols de Pere Villa i de Jofre. Té més detalls en Joan Camí.
Partit plàcid de l'Espanyol contra el rival més fluix que ha passat per Cornellà aquesta temporada, l'Alcorcón. Ramis, autocrític com sempre en sala de premsa, es va queixar de la gestió dels últims minuts i que l'equip es va deixar anar. I més enllà del resultat, va fer una reflexió sobre l'arbitratge espanyol.
No hi ha una jornada en la que no haya algo que interpretemos de forma diferente. También pasamos los equipos, los entrenadores, los jugadores por momentos malos. Lo importante es que se vaya intentando mejorar, todos mejoramos, nuestro comportamiento hacia los árbitros y ellos hacia nosotros, y ojalá pues que encuentren esas soluciones de interpretación mucho más cercanas a lo que interpretamos nosotros.
L'Espanyol suma 7 punts dels últims 9 que ha jugat amb Ramis i dues porteries a 0 consecutives. Un bon balanç que li permet consolidar-se a la part alta de la classificació a l'espera d'un calendari que a priori està sent més assequible que l'inici.
I a la Premier League, atenció al gol que va fer ahir el jugador madrileny del Manchester United, Alejandro Garnacho, un dels gols de l'any a la victòria 0-3 al camp de l'Everton. L'extrem, que només té 19 anys, va engaltar una xilena al·lucinant que va entrar per l'escaire de la porteria rival. A la Lliga Femenina, el Barça continua el líder invicte després de golejar 0-4 a l'Atlètic de Bilbao. En canvi, Llevant les Planes va perdre 3-4 contra el Madrid Club de Futbol, però es manté 6è. En bàsquet, el Barça va passar per sobre del Girona i va guanyar 37 punts. En canvi, el Baxi Manresa va perdre de 8 punts a la pista del Baskonia. En motor, Peco Bagnaia ha complert els pronòstics i ahir va revalidar el Mundial de MotoGP a València, i en Fórmula 1, el Mundial també ha baixat la persiana amb una nova victòria del campió del món Max Verstappen a Abu Dhabi. Incontestable Verstappen. En tenis, Itàlia ha guanyat la seva segona Copa Davis després de guanyar 2-0 a Austràlia, i tot plegat el dia que prop de 20.000 corredors van participar, 20.000, en l'edició centenària de la Jean Buen. La victòria en categoria masculina va ser per Mohamed Khatir i Esther Guerrero va guanyar en la femenina. Ho va seguir la Gemma Montero.
Doncs el murcià Mohamed Khatir, guanyador de l'edició del 2021, ha rebaixat el temps de fa dos anys. S'ha adjudicat la cursa, aquesta vegada en 29 minuts i 25 segons.
Sí y no, porque es durísimo, y sí porque me gusta el ambiente de Barcelona y la gente que nos está animando en las calles.
La cursa d'elit masculina completa un circuit de 9.900 metres i el de les dones té una volta menys, són 6.600 metres, i Esther Guerrero, ja recupera de la lesió de l'any passat, vivint una nova etapa, ha creuat la línia de meta en solitari amb un temps de 22 minuts i 48 segons.
Jo crec que l'experiència és un grau. Jo ja havia corregut aquí moltes vegades i sí que és veritat que la baixada és molt pronunciada, llavors quan baixes la primera vegada t'has de controlar perquè et llançaries a córrer ràpid, però llavors has de tornar a pujar.
Aquesta edició número 100 de la Jean Buen ha plegat 20.000 persones a l'avinguda de Maria Cristina de Barcelona.
Uf, quin embús. Va, jugarem a imaginar coses increïbles.
Que ens abdueix un ovni i ens deixa a l'oficina.
Que estalviem cada vegada que fem benzina.
Però això ja ho fan els il·luminats. Aquelles persones corrents que, per haver contractat la llum amb Repsol, s'estalvien fins a 300 euros l'any en carburant i en les seves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies.
I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
8 i 37 minuts, continuem els apunts aquí al món RAC1. L'Agència Catalana de l'Aigua ja dona per fet que caldrà recórrer els vaixells per poder garantir el subministrament d'aigua. Ara bé, reconeixen que encara queden al mesos a marge, fins al març, per decidir si opten per aquesta via o no. Ho deia ahir al Via Lliure de RAC1 el director de l'ACA, Samuel Reyes.
Ara el que hem de fer és treballar entre 2 i 3 mesos per acabar les instal·lacions i tenir-ho tot lligat. Mentrestant anem parlant amb diferents empreses de vaixells, i ara vam parlar també amb la ministra i li vam transmetre la nostra preocupació i la situació, buscar punts on es podria recollir aigua i tenir-ho llest. Que cal? Ho portem. Que podem estalviar-ho? Doncs no ho portem, perquè l'aigua per vaixell és realment cara.
Reyes també va defensar la necessitat de sancionar els municipis que incompleixin les restriccions imposades per fer front a la sequera, i va advertir que les primeres podrien arribar a principis de l'any que ve. La de les sancions és una opció que també discutiran avui els alcaldes dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Parlaran de la possibilitat de multar els veïns que consumeixin més aigua de la permesa i estudiaran si cal prendre més mesures per reduir el consum d'aigua a la zona. Per cert, es descarta totalment tallar l'aigua a la nit, però sí que es debatrà si caldria reduir la pressió, cas que s'hagi d'arribar a aquest extrem. Però per això haurem de mirar al cel.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Que plourà.
Dijous s'espera amb pluges, però no servirà pas per solucionar aquesta sequera, però sí que arribaran alguns ruixats per les comarques de Ponent, que després s'estendran cap a la resta del país i poc o molt regaran tot Catalunya. Però fins llavors d'aigua poca, avui un cel mig ennuvolat, es podrien escapar quatre gotes, poca cosa, i alguns ruixats cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars, Alta Ribagorça i també Andorra, amb cota neu al voltant dels 1.800 metres. Dia de cel mig ennuvolat, amb vent a partir del migdia, sobretot cap al Pla de Lleida i també comarques del sud, un vent que farà pujar les temperatures en aquestes zones. A la resta serà semblant a la d'ahir, màximes d'entre 13 i 18 graus. Demà puja una mica la temperatura, torna a baixar de cara a dimecres, puja de cara a dijous, però baixa de manera més clara entre divendres i el cap de setmana, que és quan farà més fred. I ara mateix entre els 9 i els 12 graus a Barcelona, 10 graus a Tarragona, 1 a Lleida, 2 a Girona, 5 a Berga i 10 a Arenys de Mar.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic-pac per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
20 minuts per les 9, cap de setmana negra a les carreteres catalanes. En només 48 hores van morir 3 motoristes, els dos últims ahir, després que les seves motos topessin amb dos cotxes a Lleida i al Bages, concretament a Sant Salvador de Guardiola. Segons dades consultades per RAC1, amb aquestes víctimes ja són, atenció, 51 els motoristes que han mort a les carreteres des de començaments d'any. Des del 2008, ara fa 15 anys, no morien tants motoristes en els primers 11 mesos. Informa Marina Arbós.
Durant tot l'any passat van morir 42 motoristes, per tant, entre el gener i el novembre d'enguany ja n'han mort 9 més que en tot el 2022. Prop d'un 40% de les víctimes mortals de les carreteres són motoristes, i aquesta és una xifra que no para de créixer, perquè mentre el total de morts en accidents de trànsit sí que va disminuint cada any, el de motoristes està augmentant. Des del Servei Català de Trànsit apunten que la tendència habitual era que els accidents de motos concentressin entre juny i setembre. Ara bé, assenyalen que ara això s'ha desestacionalitzat i que hi ha accidents amb motos implicades durant tot l'any. De fet, del total de 51 motoristes morts aquest 2023, 6 han sigut al mes de novembre.
19 minuts i les 9 del matí. Per cert, divendres Black Friday i avui Cyber Monday. D'aquí uns moments en parlem al Bona RAC1.
De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya
se acabó.
Y ahora ya.
Ara ja no estàs sola. Ara ja Espanya és una altra. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Avança't a Nadal. A Bonpreu i Esclat avancem els millors preus per a les compres de Nadal. Ara i fins al 3 de desembre, compra una capsa de 2 quilos de gamba llagostinera i una ampolla de vi blanc Ramon Roqueta per només 18 euros amb 99 cèntims al lot. Sí, ho has sentit bé. 18 euros amb 99 cèntims. Avança't a Nadal al millor preu, només als supermercats Bonpreu i Esclat.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Aquesta és la Raquel. Entrenant-ho, com sempre. Aquestes són les seves dades. 15 victòries, 5 per KO i cap derrota. Em deixo alguna cosa? Ah, sí. És lesbiana. Però això... a qui li importa? En l'esport, que el que importa, importi. Consell Superior d'Esports. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema. Totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure Dependència. Un projecte de SUAR amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai, perquè cada dimarts i divendres per només 2 euros ja pots de fins a 120 milions. I ben remilionari, perquè si et toca l'Eurojackpot no només et fas milionari tu, també els teus fills i els fills dels teus fills i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
3 quarts de 9, continuem els apunts aquí al Món RQ. Avui és el Cyber Monday, que és el dia en què teòricament hi ha grans ofertes al sector tecnològic en tots aquells productes que es poden comprar online. En un principi, els descomptes sempre s'havien aplicat a ordinadors, a mòbils, a tauletes, altres aparells similars, però amb els anys, la barrera entre el Black Friday i el Cyber Monday pràcticament ha desaparegut. De fet, els experts asseguren que el dia d'avui només és un dia més dels descomptes del Black Friday i que encara es poden trobar ofertes en la majoria de sectors. Això sí, són productes que estan menys rebaixats en comparació amb altres anys per culpa de la inflació. En espera de saber, però, el balanç final, els comerciants creuen que aquest inici de la campanya de Nadal ha estat molt bo pels sectors que solen tenir més èxit quan arriba l'hora de comprar regals. En declaracions a RAC1 diuen que s'esperen molt bones xifres pel que fa a la moda, la perfumeria, els objectes de la llar i fins i tot els electrodomèstics. Informa Víctor Cullell.
Sí, el comerç a Catalunya té clar que el Cyber Monday com a tal ja no existeix. Abans es limitava a un tipus determinat de producte i només amb compres en línia, i ara, expliquen, s'ha ampliat a tots els sectors, cosa que fa que sigui un dia més de Black Friday de forma encoberta. La directora general de Comerci, Elisabet Vilalta, avisa a RAC1 que enguany els preus són més alts encara per culpa de la inflació.
Els preus dels productes són més elevats. Les promocions acaben sent els mateixos tipus de promocions, no? Un 10, i aquí fa un 10, un 20, un 30, inclús et trobes un 50%, però sobre un preu d'un producte d'un preu més elevat donada la inflació.
I també avança que els sectors que han tingut més èxit durant aquests dies són els que triomfen cada any durant les festes.
Són aquells productes més vinculats amb els regals de Nadal. Moda, parament de la llar, perfumeria, productes tecnològics...
Un Black Friday i un Cyber Monday que, per cert, novament han estat criticats pel petit comerç, que de forma general no han fet descompte.
Per cert, gràcies, Víctor, que avui demà estava previst que hi hagués vaga dels treballadors d'Amazon, però finalment ha quedat desconvocada parcialment després d'un acord entre l'empresa i els sindicats. Per cert, que Brussel·les avala el nou ecodistricte que la promotora immobiliària Conrent Tramway construirà a l'antiga fàbrica Mercedes-Benz de Barcelona. Crònica Global explica avui que la Comissió Europea ha arxivat la investigació per presumpta vulneració de la normativa urbanística i pel mal ús dels fons europeus. La decisió de la comissió permet transformar la fàbrica en el primer barri sostenible d'Espanya, una iniciativa que va impulsar l'anterior govern municipal. I encara a Barcelona, els mercats de la ciutat han perdut 2.000 parades els últims 20 anys, més del 60%, segons explica avui el periòdico. Actualment en queden unes 1.300 a tota la ciutat. L'Ajuntament, però, defensa que, tot i que ha disminuït el nombre de parades, ha augmentat l'espai destinat a aquests establiments. Barcelona presenta avui el tradicional pessebre de la plaça Sant Jaume, el primer sota el mandat de Jaume Collboni. Després d'anys en polèmica per les propostes d'Ada Colau, l'alcalde del PSC assegura que aquest cop es recuperarà el format més clàssic amb un homenatge al pessebre tradicional. Tornen les figures realistes i, a més, també hi haurà una proposta gràfica que explicarà la tradició. El pessebre d'enguany està dissenyat per l'escenògraf Ignasi Cristià i es podrà visitar des d'aquest divendres fins la nit de Reis. I també avui es fa l'inauguració oficial de les llums de Sant Pau, tot i que l'espectacle ja es va estrenar la setmana passada. El recinte modernista es transforma per tercer Nadal consecutiu per acollir aquesta brillant iniciativa, que ja és un clàssic també de les festes de Nadal a la ciutat de Barcelona. Com a novetats aquest any s'hi pot veure un tió gegant, també hi ha un arbre de 16 metres a més de 50.000 llums i també es pot patinar en una pista de gel. Aquests llums de Sant Pau es poden visitar fins al pròxim dia 14 de gener. Les dues edicions anteriors van acollir, atenció, més de 40.000 visitants. 11 minuts i les 9, el País Basc, Arnaldo Otegi, anunciarà avui que no serà el candidat a Bildu per ser lehendakari. Segons ha avançat el Correu, el coordinador general del partit ja ho ha comunicat al seu entorn més pròxim i avui ho farà oficial. De fet, la setmana passada ja va dir a Ràdio Euskadi que per motius familiars potser ho hauria de descartar. A les travesses, les millors situades són Nerea Cortajarena i Oihana Etxebarrieta. Això després d'un cap de setmana en què el PNB també ha optat per un relleu generacional i Manuel Pradales serà finalment el substitut a candidat a l'indicari d'Íñigo Urkullu. I a tot això, un grup de científics vol crear una espècie de banc de veus que serveixi per detectar l'Alzheimer de manera precoç. En total, volen recollir-ne més de 2.500 de pacients que estiguin, en aquest cas, en diverses fases de deteriorament provocat per aquesta malaltia de l'Alzheimer. Un cop el banc estigui enllestit, llavors ja es podran utilitzar per fer cribratges i detectar fàcilment aquesta malaltia, fins i tot anys abans que es puguin manifestar els primers símptomes. Té més dades en Joel Penya.
L'estudi tindrà veus principalment de diversos centres de Barcelona i dels Estats Units. Durant 3 anys es farà un seguiment dels pacients per veure com evoluciona la malaltia i com canvien la parla i el llenguatge. A partir d'aquí es farà una base de dades que permetrà fer cribratges fins i tot a través d'una aplicació mòbil per persones que encara no tenen cap malaltia diagnosticada. L'investigador de l'Alzheimer Center, Sergi Delgado, explica a RAC1 que ells aportaran 400 veus i espera que es puguin diagnosticar malalties cognitives fins i tot dècades abans que se'n mostrin els primers símptomes.
Es produeixen canvis en la producció lingüística de les persones que fins i tot s'avancen dècades a l'aparició dels primers símptomes de la malaltia. Per tant, amb tot el potencial computacional i la capacitat de processament i la capacitat d'anàlisi que tenim en aquest model, el llenguatge ha anat adquirint un rol preeminent.
L'estudi està encapçalat per la Fundació per la Recerca de Medicaments contra l'Alzheimer dels Estats Units.
I avui s'estrena Això no és Suècia.
Som nous, em dic Mariana, ell és el Samuel. Sí, jo vaig estar molts anys centrada a la criança.
Una sèrie catalana dirigida per l'Aina Clotet i per la Marc Coll, que explica amb una barreja de comèdia, de drama i de tensió les contradiccions d'uns pares joves a l'hora d'educar els fills. Qui són aquests pares? Doncs la mateixa Aina Clotet i en Marcel Borràs, que són parella a la vida real i ara també a la ficció. Avui els dos seran cap a 11:15 aquí al Món a RAC1. Una altra sèrie catalana que ja es pot veure, en aquest cas HBO Max, és Les vides del Fèlix.
Em dic Fèlix, tinc 29 anys i sóc un friqui que ha estat jugador d'escacs, àrbitre de futbol, director de cine porno.
Fèlix Colomer, director de documentals com Vitals, escriu una carta a son fill en forma de una sèrie de 7 capítols on reflexiona sobre alguns dels moments més curiosos de la seva vida. La sèrie està rodada en català i castellà i ja s'ha estrenat dins l'oferta de continguts en català d'HBO Max, que ja compta amb una col·lecció titulada En català. I per cert, encara parlant de pantalles, Napoleó de Ridley Scott ha donat la sorpresa, tot i les males crítiques, durant tot el cap de setmana ha estat número 1 a la taquilla espanyola i a més també s'ha convertit en la segona pel·lícula que més ha recaptat aquest cap de setmana als Estats Units. La protagonitzada per Joaquin Phoenix ha recaptat 32 milions i mig de dòlars i ha guanyat per poc Wish, el poder dels desitjos, la nova de Disney, que ha quedat per sota només de Los Juegos del Hambre. I a 7 minuts per les 9, gairebé 25 anys després, Turandot ha tornat al Gran Teatre del Liceu. El Turandot de Núria Espert es va estrenar i al Gran Teatre del Liceu en una versió revisitada per la seva neta, la neta de la Núria Espert, la Bàrbara Lluch. És el muntatge que va reobrir el teatre el 1999 després de les obres de l'incendi i que hi va tornar a posar la platea dempeus, i era la Maria Cusó.
Al vestíbul del Gran Teatre del Liceu ahir es respirava ambient d'expectació. Quasi un quart de segle després de la seva estrena, la producció de Turandot que va idear Núria Espert tornava a escena. Tot un símbol liceista que per a molts va suposar un viatge en el temps. L'espectacle ha mantingut la seva exuberància, amb quasi 300 professionals a l'escenari i decorats immensos que transporten l'espectador a l'antiga Xina imperial. Vestuaris preciosos, pentinats d'època i unes coreografies mil·limetrades van acabar de vestir una funció on la música de Puccini va tenir grans ambaixadors, començant per la directora Londra Parra, que va capitanejar amb encert l'orquestra pels diferents estadis emocionals de l'obra. Michael Fabiano va interpretar el príncep Calaf i, com el seu personatge, va sortir airós de les proves de Turandot, la més sensible, l'arxiconegut Nessun Dorma, que va arrencar molts aplaudiments. I Elena Pancatrova va ser la princesa de gel. El públic del Liceu va aplaudir amb ganes aquest Turandot que acaba de la manera canònica. I és que si bé el 99 Espert va fer que la princesa se suïcidés per no sotmetre's a cap home, la seva neta ha preferit seguir el llibret original.
I encara hem de parlar de cultura. La representant espanyola d'Eurovisió Júnior, Sandra Valero, ha quedat segona al festival que es va fer ahir a Niça, a França, just per darrere, precisament, de la representant de França. Quan dèiem fa algunes dècades, quan érem petits, és una cançó festivalera. La cantant de 12 anys va aconseguir amb aquesta cançó Love You el millor resultat per televisió espanyola en gairebé 20 anys. Valero, que és de Benetússer, al País Valencià, va aconseguir 201 punts i la màxima valoració dels jurats de França, d'Itàlia, d'Estònia i de Geòrgia. Ella mateixa ho celebrava després de la gala.
Estoy súper contenta y pues yo creo que nos lo hemos currado y es una buena posición, muy buena posición. Nos lo hemos pasado súper bien y nada, con ganas de volver ya a España porque yo lo echo de menos, ¿sí? Se lo puedo asegurar. Y a mis amigos que ya me han dicho que cuando vaya al colegio que me van a matar, pero de abrazos.
Està supercontenta. Mentrestant, aquesta és la guanyadora de l'edició número 21 de la versió infantil d'Eurovisió. Aquesta és la guanyadora. Es diu Zoé Clausou, té 13 anys i va seduir jurat i públic amb Que, un tema pop contra l'assetjament escolar. És la tercera vegada que França guanya aquesta Eurovisió Júnior els últims 4 anys, 3 de 4 per França. I des d'aquí una abraçada molt forta al radiofonista i mestre Luis de l'Olmo, que és a l'hospital després que dissabte es trenqués el turmell en una relliscada a la banyera de casa seva. Luis de l'Olmo, de 86 anys, havia de recollir, de fet, aquesta mateixa nit a Aranjuez, el Premi Antena d'Or a la seva llarga trajectòria com a radiofonista, amb els protagonistes, però, òbviament, no hi va poder anar. La lesió també li impedirà, sembla que, fer la gira de comiat amb música i poesia que havia de començar precisament divendres d'aquesta setmana, el dia 1 de desembre, a Torroella de Montgrí. I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC, i com cada matí ens espera l'Àlex Huguet. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia, molt complicada la circulació encara a la Ronda de Dalt en tot el tram de 9 quilòmetres des del Nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi a causa d'un accident que encara fa tallar un carril. I parlem d'una avaria a la C58 entre Santa Perpètua i la Llagosta en sentit sud amb un altre carril. Altres punts molt lents encara de la xarxa viària són a la mateixa C58, sobretot a Ripollet en sentit Sabadell amb 5 quilòmetres, la B23 com sempre entre Molins de Rei i el Papiol en sentit nord i la P7 afectada en sentit Tarragona entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès amb 4 quilòmetres més. I més enllà de la incidència a les rondes, la mateixa Ronda de Dalt registra pràcticament 5 quilòmetres d'aturades en sentit Trinitat des d'Esplugues i a la litoral hi ha els 7 quilòmetres de molta lentitud habituals entre Sant Adrià i la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Àlex Huguet. I actualitzem també les incidències als ferrocarrils, als trens en aquest cas. Està tallada la línia R3 de Rodalia Renfe entre Ripoll i Puigcerdà per robatori de cable. En aquest tram hi ha autobusos que fan el trajecte. A la línia R13 i R14 hi ha retards d'uns 40 minuts per una avaria a l'estació de Lleida. I a la línia R12 els trens no arriben ni surten de Lleida i també hi ha uns autobusos que fan el recorregut d'aquesta línia. I l'AVE, a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, continuen els retards de 20 minuts de mitjana per una avaria a la catenària a l'alçada de l'estació de Guadalajara.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
I acabem aquests apunts a un minut per les 9 aquí al Món a RAC1 parlant del sisè sentit.
M'agradaria explicar-te el meu secret.
No, no, no és el de la pel·lícula. No, no. Perquè un estudi científic assegura que existeix un sisè sentit real. L'han descobert un grup de científics de la Universitat Ruhr de Bochum, a Alemanya, i l'han anomenat il·lusió de tacte fantasma. Il·lusió de tacte fantasma. Com es pot deduir del mateix nom que se li ha donat, comporta que els subjectes tinguin sensacions sense tenir contacte físic. De fet, els resultats fins i tot s'han publicat a la revista, concretament Scientific Reports.
Sempre has fet com a la gent normal.
Els investigadors van utilitzar escenaris immersius de realitat virtual en què les persones tocaven el seu cos utilitzant un objecte virtual. La majoria de persones descriuen la il·lusió de tacte fantàstic.